Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre. Tema divendres ja, 3 de maig del 2018, hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Sembla que la temperatura va pujant, però també sembla que s'acosten doncs, intervals nuvosos que poden deixar precipitacions durant els propers dies. Dic sembla perquè la previsió realment... El nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, em va dir el mes de maig es presenta totalment variable. Vol dir que cada dia pot fer de tot. Per tant, estem a dia 3, potser que ens el comencem a creure, eh? En fi, buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui també de l'Institut de Llengües, de la Universitat de Lleida i de Salut i de Nutrició amb el Cristian Didier. Encara ens quedarà temps, eh? Perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs, les escapades de Cope, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure, així que no t'ho perdis. Apa, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat ara per ara, tot i que aniran creixent intervals de núvols d'evolució, i el Pirineu es mantindrà més tapat amb precipitacions febles encara persistents a la cara nord. La cota de neu anirà baixant avui a 1.500 metres. En canvi, pugen les temperatures, amb màximes que arribaran als 24 graus a Lleida, a Balaguer tindrem 23, a Tàrrega 21, a Viella 12 graus, a la Seu d'Urgell 18. El vent en cotes altes del Pirineu bufa de nord-oest fort, amb ratxes de fins a 90 km per hora, i a la resta tenim vent de l'oest més suau. Demà divendres continuarà ennuvolat, sobretot al Pirineu, probables precipitacions febles, especialment a la Vall d'Aran, però també la resta s'anirà tapant el cel al llarg del dia, tot i que no hi esperem precipitacions. La cota de neu anirà pujant més, arribarà a 2.000 metres, encara més, potser, i les temperatures també pujaran a la meitat nord, en canvi la resta no variaran gaire. Hi haurà mínimes de 7 graus a Lleida, de fins a 6 a Balaguer o Tàrrega, 5 graus a la Seu, 3 a Viella. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu, continuarà bufant de nord-oest, fort, tot i que anirà afluixant, i a la resta hi haurà vent de ponent, també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Comencem amb crònica judicial. Ja ho vam avançar ahir. Les acusacions han elevat fins a 1,1 milions d'euros l'import de què s'hauria apropiat un exdirector de Banca de Lleida. L'acusat ha reconegut haver agafat 460.000 euros de tres clients de Catalunya Caixa i Bankinter i assegura que va fer el mateix amb 645.000 euros d'un centenar més de clients. Recordeu allò quan deien, no, has de confiar amb el director de la teva sucursal bancària? Doncs déu-n'hi-do, eh? Agricultura presenta un pla d'acció per a la fruita dolça per als propers 3 anys amb una inversió prevista de 19,3 milions d'euros. Proposa que la Unió Europea financi l'arrencada de 2.000 hectàrees de fruita de pinyol com a compensació pel veto rus i, de moment, que assumeixi la retirada de 80.000 quilos del mercat. Hi ha comarques, el Pallars Jussà aprova traspassar la titularitat de les carreteres locals a institucions supracomarcals. Els 14 municipis assumeixen el manteniment de 410 quilòmetres de carreteres d'accés als nuclis de població, 65 quilòmetres d'accés a masies habitades i més de 2.000 quilòmetres de camins agraris i pistes forestals. Parlem d'esports, ho fem, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs avui és el dia triat en el que els jugadors de Lleida Llista tindran la recepció a 8:15 a l'Ajuntament de Lleida, però que abans faran un recorregut per la ciutat sortint, evidentment, des de la seva seu, des del pavelló 11 de setembre. Per tant, a 8:15, recepció a l'Ajuntament de Lleida, la paeria dels tècnics i jugadors de Lleida Llista, però abans baixaran amb autocar, amb l'autocar descobert des del pavelló 11 de setembre. I parlem de bàsquet, per cert, perquè aquest cap de setmana disputa la segona Final Four consecutiva a la Lliga EVA el bàsquet Pardinyes, de la qual sortiran tres equips de la fase d'ascens a la LEP Plata. Segons Gerard Encuentra, diu que el seu equip és el tapat d'aquesta Final Four.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba el moment en el que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Tal dia com avui de fa 25 anys, per tant, viatgem cap al 3 de maig, però del 93.
I es parlava de la televisió de Lleida, que ja parlaven de cost. Costaria en aquells moments 103 milions de pessetes anuals. Posar-la en funcionament representava una inversió en funcionament, de 150 milions de pessetes.
Déu-n'hi-do.
El projecte es volia materialitzar el juny del 93, després de les eleccions. Recordem que estaven en plena campanya d'eleccions en aquells moments. L'alcalde Siurana va manifestar que també competiria en la producció de vídeos. Mm. Van ser detinguts a la Seu d'Urgell 7 persones per frau a les subvencions de la Comunitat Europea. Els implicats eren 4 funcionaris de la duana de la Farga de Moles i 3 empresaris. L'estafa era de 100 milions de pessetes en concepte de falses exportacions. 2 exdirectius de lleteries de la Seu estaven relacionats amb aquest cas. L'alcalde, Antoni Siurana, va prometre piscines municipals a Magraners en el decurs de l'acte d'inauguració del poliesportiu del barri, un pavelló amb un aforament per a 300 persones i 4 pistes. L'inauguració va coincidir amb la festa major del barri d'aquesta barriada de Lleida, de Magraners. Uh-huh. Va ser per la festa major. El Macelles i Artesa de Segre van disposar del CAP en un any i l'Hospital de Tremp comptaria també amb el servei d'urgències el mes de desembre. Declaracions d'aleshores conseller Trias, i que també va programar 9 centres a Isona, Vilagrassa i Preixana. Com hem dit abans, estàvem en plenes eleccions, uh-huh, en campanya electoral. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Martí Alanís, va signar la Constitució d'Andorra. El nou text donava una forma de governar més justa. El president francès, Mitterrand, també va signar el text constitucional. O sigui que va ser una firma també per l'arquebisbat d'Urgell, el copríncep d'Andorra, el Joan Martí Alanís, i el francès Mitterrand, que era el president francès.
Vaja.
Sí, perquè són copríncips.
Són aquests noms que es mantenen durant temps a l'actualitat, el Mitterrand
en francès.
Com parlàvem de França, és veritat, però després també passa.
I el Martí Alanís també en va parlar moltíssims anys. Bé, doncs ara ja ha passat i ja tenim un altre uns altres coprínceps a Andorra. Clar. I acabem parlant de Cervera, que rebrà gas natural per segona vegada en 92 anys. Una companyia local va inaugurar una xarxa de distribució d'acetilè l'any 1901, capaç d'alimentar 4.000 punts de llum. 30 pous servien de condensadors de gas a les conduccions.
Molt. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué haría?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ho hem parlat al principi del programa i ja fa unes setmanes que vam estar parlant d'aquesta escola d'idiomes que hi ha a l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Avui aprofundirem més en el tema i està amb nosaltres la Judit Ibós, que és la cap d'estudis. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Judit el que farem avui és parlar d'exàmens i de certificats d'aquest Institut de Llengües, i perquè vegueu doncs, que a part de tots els cursos que ens ofereixen, doncs que després, si tu necessites un certificat, necessites un document que acrediti que tens un nivell concret d'un idioma, Doncs ja ens ho van explicar en el seu moment, però avui ho recordarem, existeix, està reconegut a nivell internacional i ens serveix per moure'ns per tot el món. Judit, com estàs,
per cert? Bé.
Anem a parlar d'aquesta escola d'idiomes, d'aquest Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Quins cursos i quins exàmens de llengües oferiu?
Doncs mira, les llengües que oferim a l'Institut de Llengües actualment són les tres pròpies, diguéssim, del territori, català, castellà i occità, i després també fem terceres llengües, anglès, francès, alemany i italià, i també xinès. Nosaltres fem cursos tot l'any, en fem que són anuals, en fem que són quadrimestrals i també en fem a l'estiu. La majoria de cursos, per exemple, de terceres llengües són anuals, comencem a l'octubre i acabem al juny. I en el cas de l'anglès i l'italià també en fem a l'estiu. I en canvi els altres cursos, català, castellà i occità, els plantegem quadrimestrals, d'octubre a febrer o bé de doncs, febrer a juny. Nosaltres ens basem en el marc europeu comú de referència per anomenar doncs, els cursos i també per destriar tots els continguts competencials. Llavors, en funció de cada llengua arribem a un nivell o l'altre. En el cas de català oferim des del nivell A1 fins al C2, o sigui tots. I en el cas del castellà i l'occità, per exemple, arribem fins al B2, o sigui, ens adrecem a públic doncs, no castellà no parlant, també. I en el cas de llengües estrangeres, doncs, en el cas d'anglès arribem fins al C1.2 i en el cas de les altres arribem fins al B2, més o menys, que seria aquest usuari independent.
Uh-huh. Escolta, l'avaluació d'aquests cursos com és?
A veure, l'avaluació nosaltres l'entenem com a part de l'aprenentatge. O sigui, entenem que ha de ser continuada i formativa al llarg del curs. El que sí que és cert és que, depenent del tipus de certificat que expedim, l'avaluació pot ser o bé continuada, o serien els certificats propis de la UDL, o bé final, amb un únic examen de competència comunicativa. I aquest examen està reconegut doncs, per altres institucions, no només per la universitat. Tots els nostres certificats, tant sigui de cursos o d'exàmens per lliures, són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i també del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I en el cas d'alguns en concret, doncs, són homologats o reconeguts per altres institucions. Per exemple, en el cas de català, tots els nostres certificats des de l'A2 fins al C2 són propis de les universitats de Catalunya, no només de la UDL, sinó de totes, i estan homologats amb els títols oficials de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'occità, tenim un conveni amb el Consell General d'Aran i amb ells doncs, directament fem els seus exàmens i, per tant, expedim els seus certificats. Mm-hmm. I en el cas d'anglès, nosaltres ja fa temps que estem treballant amb l'Associació de Centres d'Ensenyament de la Llengua de les Universitats Espanyoles, que és ACLES, i estem acreditats per oferir enguany un B1 i estem treballant també doncs, per oferir altres nivells més endavant. Mm-hmm.
Però Judit, estem parlant d'exàmens, estem parlant de certificats. Mm-hmm. Cal fer el curs? És a dir, jo puc accedir a un examen o obtenir un certificat si jo ja crec que ja sé anglès, mm-hmm. Em puc presentar?
Bona pregunta. Només en el cas de català cal ser alumne per accedir a l'examen. I això passa en totes les universitats de Catalunya. Però sí que és cert que com a institut de llengües doncs, tu pots apuntar-te o bé a un curs i que condueix a un examen final o bé pots fer un examen per lliure. D'acord? Tenim convenis, per exemple, amb diferents institucions, com per exemple, ens porten els exàmens a Lleida, vull dir, per exemple, el Goethe Institut de Barcelona ens ofereix els exàmens d'alemany. L'Institut Italià de Cultura, el de Barcelona, ens ofereix els exàmens d'italià. Tenim un conveni també amb l'Aliança Francesa de Lleida i fem els exàmens d'ELF i d'ALF de francès. Tenim un conveni amb l'Institut Confuci de Barcelona, exàmens de xinès, i també amb l'Institut Cervantes per oferir els exàmens de castellà. I igualment amb l'empresa Capman, que és la que ens ofereix els exàmens multinivell coneguts com a TOEIC i TOEFL, en el cas d'anglès. Mm-hmm. Amb això volem dir que som l'únic centre a Lleida administrador d'aquests exàmens que tenen són certificats oficials del govern del país que no es parla aquesta llengua i que tenen aquest prestigi i aquesta validesa internacional. En el cas de l'Institut Cervantes fem 4 convocatòries a l'any d'aquests exàmens i també fem l'examen per obtindre la nacionalitat espanyola. I llavors, en el cas dels altres exàmens, doncs els de xinès, de Confuci, l'alemany del Goethe, els d'Elf de l'Aliança, venen a Lleida a fer-nos els exàmens.
jo, de veritat, vull incidir en aquest punt, que quedi clar que a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida les certificacions que obtindrem són totalment vàlides. Entenc que la base d'una persona com vol estudiar un idioma és aprendre l'idioma, però també entenc que en darrera instància vol tenir un certificat, allò que diem un títol, un paperet que acrediti cert nivell. Llavors, el que sí que hem de tenir clar és que l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, allí obtindràs el màxim reconeixement internacional de tots els nivells de totes les llengües. Que de vegades diu, és que no els conec tant com d'altres llocs on puc estudiar idiomes i no sé si els certificats o els títols seran oficials. No, no, són oficialíssims, oficialíssims i reconeguts a nivell internacional. Escolta, de manera breu, però quins exàmens hi ha previstos aquest any?
A veure, ara el mes de juny ens venen tota la colla d'exàmens oficials.
Ara és el final de curs, ara venen el gruix.
Exacte, sí. Doncs bé, ja tenim dates a gairebé cada cap de setmana o entre setmana fem exàmens. Tenim els exàmens de francès d'ELF B1 i B2 a principis de juny. Aquesta inscripció ja està tancada perquè són convocatòries que hem de tancar bastant de temps abans la inscripció. Nosaltres només matriculem els membres de la UDL i els altres han d'anar doncs, a l'Aliança Francesa. En el cas d'italià, fem els exàmens coneguts com a Celli, fem els nivells B1 i B2 i la matrícula encara està oberta fins al 8 de maig. Examinem també d'alemany A1, A2 i B1 amb l'Institut Goethe de Barcelona, l'examen el tenim el 21 de juny i també la matrícula aquí està oberta, es pot fer en línia.
Recordant que totes les matrícules estan obertes, llevat del de francès, és que qualsevol persona que no hagi fet el curs però es vulgui examinar pot accedir fins a aquesta data.
Fins a aquesta data, exacte.
Els nivells d'italià que ja ens has dit, els d'alemany i els que ens explicaràs ara.
Exacte. En el cas d'alemany sí que m'agradaria destacar que per el conveni que tenim amb l'Institut Goethe, els alumnes, els estudiants, diguéssim, de la Universitat de Lleida, tenen un 15% de descompte respecte al preu que està fixat. Però el que deies tu abans, estem oberts a tothom, o sigui, no només cal, no cal ser membre de la universitat.
No cal ser universitari ni tenir un rang d'edat concret.
Major de 16, això sí.
Sí, no, però em refereixo si una persona que ens escolta de 65
també,
anys, que resulta que,
tenim força,
que ha viatjat i sap anglès, però pues ara se li ha posat al cap que vol tenir un certificat, pot venir tranquil·lament.
Sí, benvingut serà, sí. Només en el cas de xinès, sí que fem exàmens per a nens, però en la resta de llengües han de ser majors de 16.
Molt bé.
Llavors, us he parlat doncs, de francès, italià, d'alemany. També tenim el nostre examen d'anglès B1, Certacles, aquesta associació de llengües que us deia de les universitats espanyoles, aquest reconeixement que tenim. Fem una convocatòria el juny i l'altra el juliol, també per als cursos d'estiu. I també són convocatòries obertes per lliure, o sigui, gent que no vulgui fer cap curs s'hi pot apuntar. I aquí la matrícula doncs, encara està oberta. Fem un examen multinivell d'anglès que es diu TOEIC, és de l'empresa Kampmann, és més aviat un business English, un anglès pels negocis, i fem la convocatòria doncs, el 28 de juny. I properament, al mes de novembre, farem per primera vegada l'examen TOEFL, que és aquest examen també multinivell d'anglès dels Estats Units d'Amèrica, que és bastant necessari, moltes universitats el demanen per poder accedir a un màster o continuar els estudis universitaris allà, o fins i tot per treballar també, és aquest anglès acadèmic. Això ho farem mes de novembre.
Si hem d'anar a Estats Units, entre d'altres llocs, per qualsevol assumpte acadèmic, per qualsevol assumpte professional, deixem-nos d'històries, el TOEFL.
Sí, es demana més el TOEFL. Després també fem...
El de xinès va que ja està tancat, el vau tancar el 27 d'abril.
Està tancat, sí. El xinès, l'examen... Nosaltres fem els quatre nivells de l'HSK, que és per examen per adults, i després del YCT, que és per exàmens per a nens, també fem els quatre nivells.
Ja us avanço que properament, les properes setmanes, parlarem a fons del xinès particularment, d'aquesta escola d'idiomes de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida.
Sí, perquè nosaltres, de fet, amb el xinès ens ha sorprès positivament, és el segon any que farem els exàmens aquests. L'any passat va tenir molt bona acollida, i n'estem realment molt contents, molt contents. I després fem l'examen d'occità, de català també, i de castellà de l'Institut Cervantes.
Judit, ja hem dit abans que, evidentment, encara que estigueu dins de l'estructura de la Universitat de Lleida, evidentment els universitaris benvinguts siguin, però la gent no universitària de més de 16 anys, tothom està ben rebut.
Exacte. A vegades la gent es pensa que la universitat només és per estudiar carreres o que només hi poden accedir els estudiants universitaris, i no és cert. la universitat trobareu serveis oberts a tota la societat en general, sí que s'ha de ser major de més gran de 16 anys, i l'escola d'idiomes n'és un, igual que doncs, tot l'Institut de Llengües.
Judit, on us trobem?
Doncs al campus de Capon, a l'edifici que tothom coneix com a biblioteca, és el carrer Jaume II, 67.
És el primer, si és veniu primer des del edifici, pont, és
exacte,
aquell, el primer.
Sí, doncs allà ens podeu trobar, podeu consultar la nostra pàgina web, institutdellengües.udl.cat, i també hi som presents a les xarxes socials, Facebook, Twitter, ens podeu trucar, ens podeu enviar un correu electrònic i ens podeu venir a visitar.
El telèfon és fàcil, eh? 973-00-35-42, 00-35-42. Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, la quantitat de possibilitats que ens han donat des de l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Avui ha estat amb nosaltres la seva cap d'estudis, la Judit Ibós. Judit, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida. Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sabeu que parlem de salut i parlem de nutrició. La setmana passada amb el Christian Didier vam parlar dels aliments a les diferents estacions. Ens vam centrar a la de primavera, tot i que ja hem canviat de mes, però seguim estant a la primavera. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, ¿cómo estamos? ¿Cómo van las alergias?
Bueno, yo de momento bien. Uh-huh. Bueno, de momento. Déjame que toque madera, vamos, que no, que no, que no. Pero es verdad que este año ya dijeron que vendrían más tarde, pero más potentes.
Las alergias muy relacionadas con la nutrición.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Bueno,
Cuidado que esto da para dos programas. Para dos.
Lo podemos hablar alguna vez. Piensa que desde el punto de vista... hay como una incidencia así, como muy paralela, a medida que ha ido aumentando los niveles de alergias de situación de relacionadas con la alimentación, van en relación a los hábitos concretos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una cosa concreta, porque el sistema inmunitario lo activamos o lo desactivamos dependiendo de cómo nos alimentamos. Y muchas veces esa falta de unos nutrientes concretos, tenemos las defensas un poco así más letargadas y aparece, no la enfermedad, pero sí que aparece una intolerancia, una pequeña alergia, alguna historia. De hecho, a los niños más pequeños, ¿qué se les dice? Hay que aumentar estas defensas para que no continúe uh-huh. teniendo estas alergias. Es muy importante la alimentación en este sentido. Estas personas tan alérgicas a todo... deberíamos de empezar a ver cómo se están alimentando. Importantísimo, ¿eh?
Doncs ya no descarto que sea un tema que en un par de semanas o más podamos uh-huh. tocar, que segur que molta gent que ens escolte trobarà interessant. Jo te iba a preguntar, porque seguimos en primavera, Y la semana pasada hablábamos de la estacionalidad de los alimentos, de ya no solo de frutas y verduras, hablábamos de pescados también, de cara a la primavera. Pero es verdad que hay gente que la primavera la sangre altera, pero no todo el mundo. Es decir, o sea, hay gente que se revitaliza en primavera, pero hay gente que se queda chof.
Sí.
Es curioso, ¿eh? En el mismo periodo de tiempo, con el mismo sol y con el mismo día, hay gente que pega el subidón y hay gente que te dice, no, sí, yo estoy bien, pero estoy sin fuerzas.
Sí.
En esas situaciones, desde la alimentación y siguiendo siempre el esquema de alimentación saludable sin incrementar el tema de azúcares y de calorías por encima de lo que necesitamos, ¿existe alguna solución desde el tema de la nutrición para que una persona diga, oye, pues sí, me encuentro bien? Recuerdo que nos bombardean a nivel de publicidad, de complementos, de suplementos, de tómate estas pastillas ahora que viene la primavera, que ya verás, que te sube la moral.
Te soluciona todos los problemas.
Claro, yo no sé si modificando un poco las pautas alimenticias podemos lograr el mismo resultado o no.
Mira, te voy a decir dos cosas.
Ya entiendo que esto es, vamos a hacerlo muy general y depende de cada persona,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero los consejos que vamos a dar no son malos, eran buenos para todo el mundo.
Mira, los suplementos que se venden de cara a la primavera tienen un sentido real, y de esto hablaremos con la nutrición.
¿Y tienen una base?
Tienen una base, lo que pasa que, claro, está un poquito mal enfocado. ¿Por qué? Porque si realmente una persona tiene un poquito de astenia premolar, es posible que, por ejemplo, el hierro lo tenga bajo.
Claro, aquí debe haber
O que, por ejemplo, la vitamina B6, que es una vitamina muy relacionada con el sistema energético, pues esté bajo.
Entonces, aquí debe haber una visita al médico previa para descartar alguna patología.
Bueno, es complicado también, ¿eh? O sea, quiero decirte, porque claro, muchas veces pues no hace falta ver una B6 en sangre para saber si realmente... No. Realmente la estacionalidad juega un papel clave en estas subidas y bajadas de nutrientes. Pero si una persona necesita, por ejemplo, vitamina B6 y se toma un suplemento porque se lo están vendiendo como tal, realmente va a notar un efecto, porque realmente está dando el suplemento a aquello que le hace falta. Pero claro, es que recordemos que ese tipo de vitaminas está en la alimentación y no deberíamos de recurrir a estos suplementos pues porque lo teníamos en la alimentación como tal. Entonces, una de las vitaminas y minerales que suele faltar de cara a la primavera es estos dos, la vitamina B6 y el hierro. ¿Qué pasa? ¿Qué alimentos o qué podemos comer o cómo nos podemos nutrir para que esto no me falte ningún nutriente? Porque claro, estoy diciendo estos dos, pero si te falta un poco, por ejemplo, de selenio, también te pasa esto. Puede haber un letargamiento, sueño, claro, cansancio. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál nutriente me falta? Pues no te puedes darle vueltas a la cabeza para saber qué me falta. Es simplemente tener una alimentación que te aporte todos los nutrientes, perdón, para que asegurarnos de que estemos bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nos podemos asegurar? Uno de los primeros trucos que tenemos que hacer no tiene nada que ver con la nutrición, tiene que ver con la actividad física, ¿vale? Porque de cara a la primavera, la actividad física se suele incrementar, ¿vale? Es un momento para incrementarlo. Entonces, puede ser que lo que nos esté pasando es que hemos aumentado demasiado la actividad física. Con la prisa que tenemos del tema de la operación bikini, pues nos estemos pasando con la actividad física. Esto pasa mucho. El descanso es muy importante. Entonces, la actividad física es como algo que tenemos que tener durante todo el año muy regulado.
Claro.
Si tenemos la misma actividad física de siempre, os animo a que cambiéis el tipo de actividad física. Si siempre salís a caminar, os animo que os vayáis a nadar. Os animo que os montéis en una bici. Os animo que hagáis algo de fuerza, algunas flexiones que nunca hacéis, algunas sentadillas que nunca hacéis. ¿Por qué es importante esto? Porque cambias tu sistema energético. Tú normalmente cuando estás haciendo una actividad física utilizas un tipo, un sistema energético concreto. Pero cuando lo cambias, cambias de actividad física, cambias el tipo de energía que estás usando.
Bueno, esto tiene su relación porque yo mirando planes que te dicen, oye, te voy a diseñar un plan de 8 semanas para que puedas irte a correr una carrera de 5 kilómetros. Y yo dije, ingenuo de mí, bueno, pues cada día me voy a correr.
No, error. Uh-huh. Error. O sea, un día te vas a correr y otro día haces ejercicios de fuerza.
Por ejemplo. Entonces, claro.
Porque si haces siempre lo mismo, el cuerpo se adapta muchísimo ahí. Es curioso. Yo le dije, hombre, pero el esfuerzo cambia, ¿no? Para ir a correr. No, no, no. Le tienes que cambiar tú el tipo de esfuerzo.
Tal cual. Y desde el punto de vista energético pasa lo mismo, Ricardo. Entonces, una persona cuando cambia. Esto no. Quiero que penséis cada uno. Cuando hacéis alguna cosa, una actividad física que no es lo vuestro. Cuando acabáis esa actividad física os sentís energéticos, os sentís diferentes, os sentís, ostras, ahora haría otra y ahora me motivo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque estás cambiando tu sistema energético y estás motivando además a nivel psicológico, ¿no? Pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué tenemos que hacer? Hay que comer azúcar. Literalmente por la mañana necesitamos alimentos ricos en hidratos de carbono.
A ver, porque hace dos semanas dijimos, si te tomas el café con azúcar vamos a retirarlo. Lo que ha dicho Cristian ahora no es, pues vuelve a poner una cucharada de más en el azúcar, en el café, ¿no?
No, desde luego que no. Pero por la mañana necesitamos una alimentación energética, que nos dé energía. Porque claro, si nos tomamos un café con leche y no comemos nada más hasta las 12 del mediodía, pues quizás normal que estés cansado. Claro. Y quizás normal que no tengas energía. Aprovechemos la mañana para poner un alimento rico en azúcares naturales. ¿Y por qué no aprovechamos esas fresas, arándanos, moras para hacer un batido por la mañana, por ejemplo? Un batido rico en vitamina B6 sería, pues, un puñado de espinacas, un puñado de frutos rojos y, por ejemplo, media remolacha. Tú te tomas este batido por la mañana, te aseguro que tienes una vitalidad un poco diferente a la que normalmente tienes. La remolacha es vasodilatadora. Te llegará más sangre a los tejidos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dilata las venas, las arterias, favorece a disminuir la tensión arterial y te da un poquito más de vitalidad. Por la mañana se suele añadir también un poquito, trocitos de jengibre.
Vaya.
¿Vale? En este batido. O incluso en un bocadillo mismo. Uh-huh. Te rayas un poquito el jengibre y te lo pones en un bocadillo. Te da un poquito de estímulo, ¿eh? Es un poquito estimulante. Entonces, por la mañana aprovechemos para poner hidratos de carbono de este tipo, frutas, podemos incluso decir, mis dos piezas de fruta las voy a poner por la mañana, porque necesito un poco más de vidilla. Una de frutos rojos y una manzana media mañana, por ejemplo. Esto es muy importante, ¿eh? Parece una novedad, pero no. Claro. Si hacemos solo la mismo biscote con el mismo trozo de jamón de pavo de cada día, es posible que no estés tomando la energía suficiente. Y voy a hablar un poquito de los superalimentos que hemos hablado alguna vez.
Vaya, sí.
Porque si dices, ostras, es que eso ya lo hago, pero ¿qué más puedo hacer para tener un poco más de vitalidad? Pues es momento de añadir un superalimento. Es posible que nos ayude. Uh-huh. Por ejemplo, el té. Nunca tomo té.
¿El té?
Un té, ¿vale? O un mate. Los que nunca han probado el mate. El mate.
Pero eso al inicio, a la primera parte del día.
O durante el día, incluso de cara a la tarde. Piensa que la teína y la mateína no suelen tener tanto efecto en el sueño. Entonces no tengáis tanto miedo con eso. Piensa que tampoco hay gente que toma café hasta las 7 de la tarde.
Correcto. Eso ya depende de las personas, sí.
O sea, pero buscar aquella sustancia que nunca utilizáis. Si ya tomáis té de base, cambiarlo. Por ejemplo, a un mate. Y tendremos la mateína, que tiene unas sensaciones totalmente diferentes al té, ¿no?
Oye, por cierto, un día vamos a hacer un especial. Es que claro, tú vas sacando temas y yo voy apuntando. Especial tipos de tés.
Tipos de té.
Porque eso nos da para un programa entero,
sí,
¿eh?
Sí, porque además vas al supermercado y tienes...
Hay un montón ahora. Sí, ¿no? Sí, y esto es bueno para esto, esto para el otro.
Y además,
bueno,
es muy interesante porque todos tienen propiedades diferentes.
Por eso,
¿eh?
Es otro día. Entonces, ¿té o mate?
Un mate, ¿vale? Y los que quieran ser un poco más atrevidos, podemos añadir en aquel batido, por ejemplo, maca, una cucharada de espirulina o incluso un café... ¿No? Aquellos que no están acostumbrados a tomar café, pues un café por la mañana también ayuda. Los que ya toman café, pues tienen que salir de esa rutina, porque si ya tomas café ya no te está dando la vitalidad. La idea es cambiar, así como te he dicho, cambiar la actividad física, cambiemos el tipo de alimento, ¿no?
Pero vaya, si tomas un café, el cambio que no sea voy a tomar dos. ¿O tres?
No es lo adecuado. Esto tienes mucha razón. Muy bien. No es lo adecuado. Lo adecuado aquí sería cambiarlo, ¿vale? Cambiarlo. Esto pasa mucho con las cosas...
¿Y eso se nota ya en un día?
En un día, el mismo día, el mismo momento. Esto pasa mucho cuando tú le dices a una persona, lee por ahí en internet, dice, ah, te has de tomar un vaso de agua con limón exprimido y no sé qué.
Bueno, es que, ¿vale?, esto del agua con limón es un clásico
en
internet.
Pero esto... es muy curioso, Ricardo, porque cuando la gran mayoría de personas que lo hace dice, ostras, me sienta súper bien. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Estás cambiando lo que estás haciendo.
Correcto.
Y eso no tiene por qué ser malo. De hecho, estás incluyendo un limón que tiene mucha vitamina C.
Bueno, es que beber un vaso de agua con limón ya de por sí es bueno porque incrementas la ingesta de agua.
Tal cual. No es que sea milagroso, claro, ni mucho menos, pero ya estás incluyendo una fruta que nunca incluías, por ejemplo, el limón. Entonces, animo a que le deis la vuelta a lo que hacéis, ¿vale? Correcto. Porque, claro, si continúas haciendo la misma torrada, el café con leche, y hasta las 12 no puedo comer nada porque no me entra nada, cambia este sistema porque hay algo que no
lo
está
llevo
bien.
Yo. Una pincelada, un cambio.
Lo último, preguntaros a vosotros mismos cuántas horas estáis durmiendo. Porque si dormís menos de 7 horas y media,
mal,
ya vamos mal. Entonces, ¿no? Lo típico, menos estrés, dormir más y comer mejor. Y entonces vais a encontrar la solución.
Leí el informe de un médico que había trabajado en un trabajo durante muchos años, americano, da igual, americano, digo porque no estaba en español, que hablaba de el descanso del ser humano, y parte importante del descanso era las horas de sueño, pero no solo eso, como una gran terapia en salud. Es decir, el descuidar el descanso a la corta, no a la larga, a la corta, afectaba a la salud directamente.
Es increíble.
Pero digamos, eso no lo tenemos interiorizado,
Mira, hay unos estudios súper bonitos que os animo a que los veáis, porque las zonas del cerebro que se activan cuando no duermes son las mismas zonas que se activan cuando tienes dolor. O sea, imagínate la magnitud de vamos a decir, sufrimiento o padecimiento del cerebro cuando no descansas correctamente. De hecho, las personas que duermen poco porque trabajan a turnos o trabajan de noche tienen más probabilidades de problemas de salud que las que no.
Correcto. Cristian Didier, el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres 76, o a la web www.disantanutricion.com, i des d'allí cap a les xarxes socials, i des d'allí ja us podeu posar en contacte amb ells. Cristian, gràcies.
Ricard, gràcies, buenas.
Directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta proposta dels nostres pobles. Ara sí que arriba ja el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
A veure, cap on anem avui?
Pues anem a un poble que és boniquet. I a més, vull dir, ja veuràs qui va néixer aquí, no?
Ah.
Anem al Portell.
El Portell?
El Portell, a la Segarra. Et sona el Portell?
Mira, no, potser sí que l'he llegit, però no crec hi he passat mai. Bueno,
cal dir que el Portell està situat al nord-est de Sant Ramon, en un costat on hi ha una ondulació de terreny, allí hi ha el petit poble. Al centre del poble hi ha un tros de la torre de guaita cilíndrica, que és l'únic element conservat del castell. Els orígens d'aquest castell es remuntaven a la primera meitat del segle XI, quan es va ocupar aquesta zona de la Segarra i es va incorporar al comtat de Berga. La primera referència data de l'any 1035, quan el comte Guifré II de Cerdanya va llegar el castell de Portell al seu fill Bernat. També cal dir que Guillem de Montoliu, el darrer feudatari del lloc, va fer donació a la canònica de Solsona el 1263, quan els seus drets sobre el castell i la vila de Portell els tenien propietat. L'església parroquial de Sant Jaume és a la part alta del poble. No obstant aquesta titularitat, Sant Cugat va ser el primer patró de la parròquia, i així es menciona documentalment durant l'edat mitjana. Hi ha un llegat de l'any 1072 en què el document ho deixa clar, en què Sant Cucufato in Portell. Antigament el Portell pertanyia a la diòcesi d'Urgell, però l'acte de consagració de Santa Maria de Solsona del 1163 ja es reconeix la dependència de l'església del Portell envers la canònica de Solsona. Cal dir que a la part baixa del poble hi ha una capella dedicada a Sant Ramon Nonat, que va ser fill del lloc. Per això et deia que aquí havia nascut una gran personalitat, una gran persona, i és Sant Ramon Nonat que va néixer al Portell, tot i que hi ha el poble de Sant Ramon, però allí va ser on va estar enterrat. Va ser a començament de l'any 1651 i acabada l'any 1655. Es va construir en el mateix lloc on hi havia la casa on va néixer el sant. És una capella bonica, atraient, i que una persona pot passar el dia anant a visitar el Portell i després visitant el gran santuari de Sant Ramon, que és titulat l'Escorial de la Segarra. És una construcció realment immensa. És impressionant. Sí, sí. Per tant, convidem els nostres oïdors a visitar el Portell i a visitar el santuari de Sant Ramon. I per acabar la dita, Ricard, diu, bon maig o mal maig, garbes a la parròquia, al pla i al puesto que n'hi haurà. Perquè abans es pagava el delme i es pagava el delme en garbes a l'església. És a dir, de cada X garbes, una era per l'església. Per això ara que el maig ja comencen ja a avançar els sembrats, i el juny ja se segava, perquè al juny la falç al puny, doncs ja començaven a calcular quantes garbes haurien de pagar.
Imagina't. Gràcies,
molt
Joan.
Bé, fins demà.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una. Per cert, que anem a fer una ullada a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara no tenim cap mena de restricció pel que fa a la meteorologia, sí pel que fa a les obres. Recordem, a la C14 hi ha afectació a l'alçada d'Oliana i a Organyà, a la C233 a Castelldans, la LV-baixa 9124 a Castell de Mur, i també hi ha tallada la sortida L251 a la Nacional 260 a Sarroca de Bellera. Directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb el David Velasco i les escapades de COPE.